Tot costa.
Com que Mbappé n'havia fet dos i Haaland també, Messi va pujar a l'aposta. Hat-trick el dia que es convertia en el primer futbolista de la història a jugar 6 mundials i a una setmana de fer els 39.
Immens Messi, encara 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 Messi.
Sempre Messi.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimarts 17 de juny de 2026, l'endemà d'una nova exhibició del millor futbolista de la història, de Lionel Messi. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On pares?
Doncs, mira, avui a Chattanooga, on és dia de descans pels internacionals de la selecció espanyola. Aprofiten per saludar i veure's amb les seves famílies, per anar a dinar amb els seus familiars, i al vespre ja tornaran a la concentració i tornaran a estar centrats en el segon partit contra l'Aràbia Saudita. Però vaja, jo sóc a Chattanooga, al nostre hotel de concentració, en aquest cas a l'hotel de Catalunya Ràdio, aquí a Chattanooga, a Tennessee.
Chattanooga. Chu. Arrenca aquí el repàs de la jornada mundialista.
El Mundial al tot costa.
Avui amb futbol en marxa.
Doncs sí, perquè comença ara el Portugal-Congo, la Portugal de Robert Martínez, que, per cert, podria estar disputant el seu últim torneig amb Portugal, segons informacions publicades avui. Ell hauria decidit tancar l'etapa. És titular Cancelo, és titular Bernardo Silva, flamant fitxatge de Madrid, i també comença d'inici Cristiano Ronaldo, sisè mundial als 41 anys, que ja sap el que han fet els màxims golejadors d'aquest Mundial, els altres grans noms propis a la davantera. Sap què va fer ahir Messi, què va fer Mbappé, què va fer Haaland, i suposo que també voldrà deixar el seu segell en el seu primer partit. Per part del Congo, Piquel, que va jugar-se la temporada passada a l'Espanyol, de moment comença a la banqueta.
No té lloc a l'11 del Congo i, pel que sembla, tampoc a la plantilla de l'Espanyol de la temporada vinent.
Resultats.
El grup J, parlarem àmpliament durant el programa. Argentina 3, hat-trick de Messi. Algèria 0, Àustria 3, Jordània 1. Per tant, Argentina i Àustria lideren aquest grup J. I el grup I, França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé. Irak 1, Noruega 4, amb dos gols de Haaland. Aquí lideren de moment França i Noruega.
De seguida parlarem també, evidentment, de Mbappé i de Haaland.
Agenda.
El grup L, a les 10 de la nit, s'estrena a Anglaterra, una de les favorites d'aquest Mundial, Anglaterra contra Croàcia, que està intentant fer relleu generacional, però encara la seva figura és Modric. A la 1, Ghana, Panamà. Aquí, Costa, faig un silenci. I després de la teva brillant actuació d'ahir amb Kansas, si vols dir alguna cosa respecte a aquest partit...
Ara m'agafes.
Gana Panamà, no? De resultat incert, Costa.
Va, jo vull que guanyi Panamà, jo vull que guanyi Panamà, que hi ha el Thomas Christiansen de seleccionador.
Molt bé, és que era molt fàcil. Era massa fàcil fins i tot per tu.
Vaig ser hostiat per la broma de City Kansas i avui el diari Olé ha titulat No té Kansas, amb K, una prova que els grans talents de l'humor mundial estem reunits al voltant de la figura de Messi.
Sí, sí, per això jo davant de la teva tirada cap a aquesta vessant pensava que avui no deixaria passar l'oportunitat.
Ahir vaig rebre per terra mar i aire, fins a última hora de la nit encara estava rebent, terrible.
Encara rebia, cert. Jo vaig mantenir un discret silenci.
Certament.
Perquè jo et proposo molt en aquest, en aquest joc teu.
Últimament has fet alguna incursió en el món de l'humor que ha estat molt celebrada, sí, sí.
Més enllà d'aquest Portugal-Congo que ja està en joc, avui també el grup K, a les 4 de la matinada, Uzbekistan-Colòmbia, l'última debutant, la selecció de Cannavaro, que entrarà en joc. Veurem quins són els valents que es queden per veure aquest partit a les 4 de la matinada d'hora catalana.
Per cert, que avui he vist la llista del que cobren els seleccionadors. Imagino que és més oficiosa que una altra cosa, però el Bodan Cannavaro està cobrant uns quants ecos per dirigir l'Uzbekistan.
La veu del dia.
Argentino, 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 Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi, tenía que ser el tercero y acá está el tercero. Messi, para que lo cante Gallardo, para que lo cante el Kun Agüero, para que lo cante Carlitos, para que lo canten todos ustedes. Messi, Messi, Messi.
El tercer gol de Messi és la veu del dia, la narració en aquest cas. També podria ser el gol, la notícia, el protagonista, perquè Messi era protagonista a la prèvia per debutar en el seu sisè mundial i torna a ser després de l'exhibició davant l'Algèria. A punt de fer els 39 anys, va marcar un hat-trick que el serveix per empatar amb el màxim golejador de la història dels mundials, l'alemany Miroslav Klose. Tots dos en sumen 16, dos més que Mbappé. Potser fa una dècada després ja no té l'espurna que tenia ara fa 10 anys, però Leo Messi, que no ha dit l'última paraula respecte als seus títols mundials i vol guanyar-ne el segon.
La notícia.
Que Mbappé i Haaland van fer un doblet cadascun en el seu debut al Mundial i han quedat eclipsats per Messi. Aquesta seria la notícia. En tot cas, el vespre va anar in crescendo. Primer debutava Haaland en un Mundial a Estats Units, on ara fa 32 anys jugava també el Mundial el seu pare i el de Sorlot. Erling Haaland va trigar mitja hora a marcar el seu primer gol i encara va fer un segon a la victòria de Noruega. I després arribava Mbappé i també deixava el seu segell, dos gols més i algun més que em va fallar perquè els va costar arrencar la primera part, però quan s'hi van posar la segona van confirmar el que intuíem, que una davantera amb Olise, Dembélé, Doué i Mbappé farà molts gols en aquest Mundial.
El protagonista.
Un que aspira a ser-ho, Harry Kane, perquè després dels noms propis d'ahir i amb el permís de Cristiano Ronaldo, que està ara mateix jugant, Kane és l'últim dels golejadors que falta per debutar. Amb 32 anys, ja sap que mínim ha de fer un doplet per posar-se a l'altura de la resta. Kane és la cara d'Anglaterra, una de les favorites, i s'enfronta a Croàcia, com dèiem abans, liderada encara per Modric, amb 40 anys. Ha de ser el Mundial del relleu generacional, però com podeu comprovar, les velles glòries encara donen guerra.
Que, per cert, ha marcat el primer Portugal. João Neves, el migcampista del PSG, que s'ha elevat al punt de penal i ha convertit en gol amb un cop de cap espectacular. Una bona centrada des de la banda esquerra. Per tant, Portugal, que ja fa complir, ja compleix els pronòstics des d'un bon inici contra el Congo. Portugal 1, Congo 0.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Ara la Sònia ens parlava de Haaland i Mbappé, protagonistes secundaris del partit d'ahir, però dos gols en un Mundial no és poca cosa. En tot cas, avui la lupa del Ricard no es trasllada cap a la capacitat golejadora de tots dos, sinó sobre la seva capacitat sense pilota. I en concret, crec que et va cridar l'atenció la de Haaland amb Noruega.
Sí, si em permets, Jordi, abans, però és que si no rebento, dic que encara estic emocionat pel que hem viscut al partit de Messi. Com que tothom en parlarà avui al programa, no ocuparé més espai, però m'ha inspirat Nicolás Almagro aquell dia a Roland Garros contra Rafa Nadal.
Sí, que
te recordes?
Cuando tenga 40 años todavía va a ganar.
Tindrà 65 anys. Tindrà 65 anys i encara guanyarà. Doncs Messi tindrà 65 anys i encara serà el millor jugant a aquest esport. No sé si serà el millor futbolista, perquè, clar, es fa gran i no pot fer moltes coses, però no hi ha ningú que jugui millor aquest joc. És a dir, que no hi ha ningú que sàpiga què passarà l'instant posterior el que estem vivint. Clar, això és molt avantatge. Ell té molt... Juga amb avantatge. És que sap què passarà, què farà el rival, què farà el company, què farà la pilota. Clar, així és molt fàcil. Bé, per mi ha estat un dia molt especial.
El que mola de Messi és que jo crec que li hem vist fer tot i encara ens sorprèn als 39 anys, com ha passat en el partit d'avui. I a tu també t'ha sorprès la capacitat de pressió d'Erling Haaland.
Sí, he descobert que és tan bo rematant com pressionant, perquè, clar, normalment destaca per les rematades, no? Els resums, quan no veiem partits complets, però quan el veus jugar i jugar un partit sencer com el d'aquesta passada matinada, te n'adones quina lectura té de la pressió, com orienta la pressió, com anticipa, com intueix, amb quina ambició hi va, aquesta gambada que té, aquestes dues primeres passes i l'acceleració que intimiden qualsevol. És molt especial, Haaland, interpretant la pressió. Potser, clar, és selectiu també i ha d'anar acompanyat de l'equip, però ahir, per exemple, va recuperar dues pilotes a la primera línia de pressió, que va ser un gol i una oportunitat, un cara a cara amb el porter que va fallar. Una, la primera, la del gol, perquè va una pilota que és una passada curta del defensa al porter, però no és una passada curta aquelles passades que obliguen el porter a córrer cap endavant. Era una passada molt ajustada, és veritat, curteta, sobretot si hi havia Haaland, que estira la cama dreta, toca la pilota, el porter, que ja preparava el xut, xuta i refusa amb Haaland i fa gol. És a dir, és un gol que s'inventa ell des de la pressió. I a la segona part és una descàrrega del mig centre cap al central, que no és molt precisa, però ell ja l'ha intuït, de cop i volta ataca sense pilota al central i se l'endú, i que es queda amb un cara a cara que després no defineix del tot bé i el porter de l'Iraq refusa. Té molt integrada la pressió a les seves obligacions i al seu joc i al seu manual.
La comparació sempre és odiosa, però per comparació amb l'altre que ell va fer dos, has percebut, has detectat que Mbappé, que ha estat molt criticat durant la temporada per... diguem, quedar alliberat o autoalliberar-se del compromís defensiu al Madrid, en França el veus més predisposat o tampoc?
Bé, potser es predisposa més, però no ho viu amb la passió que ho viu Haaland, no ho té integrat al joc, és a dir, ho fa perquè sap que ho ha de fer, perquè li han dit tantes vegades que ho ha de fer, perquè veu que no guanya títols perquè no ho fa i els seus excompanys del PSG ho fan i guanyen títols, és a dir, jo crec que s'està convencent que encara que ell faci més de 40 gols, necessita ajudar i dissimula, però jo no el veig convençut, que és el cas que veig Haaland, que a més té l'avantatge que amb aquest poder físic que té fabrica oportunitats de gol de recuperacions, cosa que Mbappé sap que no podrà fer-ho, perquè no ho viu amb aquesta intensitat, amb aquest sentiment, i per tant pensa, bé, el que faig és condicionar el rival. En canvi, Haaland el que fa és recuperar pilotes que són opcions de gol, i això també ajuda a continuar el camí.
Doncs els descobriments, la lupa del Ricard Torquemada, cada dia per començar el Tot Costa, avui parlant de Haaland i d'Mbappé, però evidentment sense menysprear l'oportunitat de parlar del millor jugador de tots els temps. Ricard, gràcies.
Us escolto, gràcies.
Això és el resum de la jornada mundialista. Ara i aquí la resta de l'esport del dia. Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Pere Romeu, de 32 anys, ha renovat com a entrenador de l'equip femení del Barça per dues temporades més, fins al 30 de juny del 2028. Aquesta renovació arriba després de dues temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en les quals ha conquistat 8 dels 9 títols possibles, inclosa la quarta Champions blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça a l'exvicepresident dels àrbitres Enríquez Negreira, i demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Barça ha contestat i ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació amb les declaracions de Florentino Pérez acusant el Barça. Unes manifestacions que diu el Barça que, a més de falses, atempten greument contra la honorabilitat i imatge de la competició de la Lliga i contra l'estament arbitral, i els demana que actuïn.
És una situació un pèl del telèfon del joc dels disbarats. Per aquí em denuncien a la UEFA i jo truco a la Lliga perquè fa un mes vas fer unes declaracions que em semblaven insultants i calumniadores. En fi, avui hi haurà temps pel boig de la Castellana, perquè l'activitat a Madrid, Sònia, és frenètica.
Frenètica, perquè avui el Club Blanc també ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. I en bàsquet, Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa enguany, passarà demà revisió mèdica amb el Joventut. El jugador ha descartat una oferta de l'Unicaja de Màlaga. I Pau Gasol ha presentat una proposta d'inversió de 55 milions d'euros a la Lliga Femenina de Futbol per professionalitzar-ne el model comercial i accelerar-ne la internalització, diu. La proposta haurà de ser aprovada a l'Assemblea Extraordinària de Clubs, que tindrà lloc el 29 de juny, i seria aquesta la inversió privada més elevada de la Lliga.
Hem estat intentant saber en què consisteix aquesta inversió de Pau Gasol, quin efecte tindrà sobre la Lliga F. El comunicado. Doncs escolta, ja ens ho explicaran. La veritat és que és una notícia d'impacte i jo crec que de molta rellevància, però si no ens en volen explicar els detalls, doncs tururut trompeta.
Fins que estigui aprovat el dia 29 de juny. I també a la Lliga Femenina de Futbol, Maria Valenzuela continuarà defensant la porteria del Badalona Woman la temporada vinent. El Barça d'en Vol anuncia la renovació del lateral francès Timothée Nguessan fins al 2029.
Tres anys, déu-n'hi-do.
I el Barça de Futbol Sala tornarà a rebre el Pozo de Múrcia. Demà, el segon partit de la final, els blaugrana dominen per 1-0 gràcies al triomf d'ahir a la tanda de penals. I en tenis, Paula Badosa ha superat la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final de torneig sobre herba de Berlín.
Caram, això sí que és una bona notícia per la Paula Badosa, que porta uns quants mesos atrapada en una espiral de mals resultats i de falta de confiança en el seu joc i en el seu físic. A veure si aquesta victòria sobre una de les millors jugadores del circuit li serveix per fer una passa endavant. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
I que, com sempre, podeu trobar a Facebook, Twitter i a Instagram del Tot Costa, i allà podeu dir la vostra opinió i votar, evidentment. Avui la pregunta és: qui serà el màxim golejador del Mundial? I donem quatre opcions: Messi, Mbappé, Haaland o Harry Kane.
Ni tinc ni idea de què està votant la gent, però jo crec que serà Mbappé. Després ho debatem des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Anirem per feina perquè tenim un munt de protagonistes sobre la jornada mundialista. Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
També emocionat amb Messi?
Molt. La veritat és que sí, molt.
Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
També.
Moltíssim.
Senyor Oriol Domènech, a veure si, si
completem...
Jo amb Ulisse, que és un tio...
També.
Tu no, no?
Tots molt emocionats, però jo vull saber si a les 3 de la matinada estàveu davant del televisor, l'emoció us ha arribat
jo,
aquest matí.
Jo no.
S'ha intentat, però hem caigut pel camí. Jo reconec que... Ara no, quin era el partit d'abans? Aquest l'he vist sencer.
Irak-Noruega, no?
Aquest l'he vist sencer i he pensat, va, només falta una hora, però ja no recordo en quin moment... En quin moment he cedit. En fi, ara la Sònia Gelman repassarà fil per randa d'aquest partit que probablement, com nosaltres, no heu pogut...
Has parlat de la Panamà de Christensen i de Sánchez Jara.
Que
és el seu segon, l'exjugador del Barça, el Bigote.
Hosti, no ho sabia, això. Mira, més motiu per quedar-se. Això és a la una, hem dit, eh?
Avui alguna.
Sí. Bé, aquesta és bona.
Aquest encara
arribarem. Per cert, en marxa, Portugal 1, Congo 0, 17 de la primera part, ha marcat Joao Neves.
S'està aficionant a fer gols a cap.
I golaç, sí, sí. I golaç.
Va fer final contra el Bayern, no?
I a la Lliga Francesa crec que un dia va fer un hat-trick de gols de cap, si no m'equivoco.
I no és especialment alt, eh?
No.
Jo diria que és més aviat baixet, no?
Sí, és baix. És una qüestió de timing i també, diguem-ho així, en el cas d'avui, una centrada magnífica d'en un moment des de la banda esquerra. Per cert, que Cancelo està jugant, però de lateral dret. Això no ens serveix ni com a entrenament.
Exacte.
En fi, vinga, va, entrem en matèria.
Adéu, Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa, fent honor al nom del programa. Hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
Els teus fills parlen català?
Mateo mejor que Tiago, pero Tiago también.
Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas... De tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí,
eh?
Sí, pero después... Lo podría hablar, pero todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
Leo Messi, que No se n'ha sortit amb el català o no encara, però parla el llenguatge universal del futbol com ningú.
El Mundial al tot costa.
Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Paso un dia difícil i complicat. Pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza porque esté bien y...
Un Leo Messi implacable sobre el terreny de joc, però que Sònia s'ha emocionat per això que ara escoltàvem.
Sí, va ser una nit d'emocions a flor de pell. De fet, Messi, quan marca el primer gol, al minut 17, s'emociona. I després explicava això, que ha viscut uns dies complicats per temes personals, per l'estat de salut del seu pare, de fet, i aleshores diríem que en el primer gol li surt tot, i deia que era una nit d'emocions a flor de pell, no només de Messi, perquè quan el Messi està 80 minuts sobre el camp, el substitueix, i un cop ja ha fet el hat-trick, Scaloni considera que és el moment, bàsicament, de l'emoció, de l'ovació de tot l'estadi de Kansas, que estava ple d'argentins, òbviament, pel seu crac, i el mateix Scaloni fa esforços per no emocionar-se a la banqueta. Per tant, ho viuen tot d'una manera molt passional. Sí.
Scaloni és especialment emotiu. Jo recordo el Mundial de Qatar, que hi havia partits que estava plorant durant la disputa del partit, que em sembla una manera com una altra d'alliberar la tensió.
Sí, però tens raó, i en el seu cas, a més, té un vincle com molt especial amb Messi, amb qui a més va ser company de vestidor, i que com a seleccionador jo crec que han arribat els millors moments de Messi amb la selecció argentina. Ara m'ho explicareu vosaltres, però a mi el que em va passar veient el partit és que durant aquests anys des de Qatar, amb Messi a l'Inter Miami, certament li he vist gols, però partits li he vist molt pocs, per no dir-te que sencer cap. Mm. Aleshores, jo vaig afrontar el partit amb cert patiment de... Bé, tenim, en aquest cas, no? Té 39 anys, a veure què ens trobarem, perquè la història és molt maca, arriba al seu sisè mundial i sap greu veure'l patir. I la incògnita que jo tenia, i que crec que tenia molts aficionats, de veure com arribava Messi a aquest mundial, va quedar esvaïda molt ràpid, perquè al minut 17 arriba aquesta passada de Paul, que troba Messi a tres quarts de camp, alliberat. Es fa espai per xutar fora de l'àrea i bat Lucas Zidane, el porter d'Algèria, que és el fill de Zidane,
que
potser podria haver fet alguna cosa
més.
Sí, que potser podria haver fet alguna cosa més. El cas és que penses, doncs, mira, que bé, Messi debuta i ho fa amb un gol, però la història no va acabar aquí. Al minut 60, xut de McAllister, que Zidane només encerta a refusar cap endavant, i Messi, el més llest de la classe, demostra que hi ha coses que no es perden, com és l'olfacte de saber que aquella pilota estarà viva, reacciona molt abans que els jugadors d'Algèria i apareix per rematar amb un toc suau al fons de la xarxa. Era el segon, i al minut 75... Us diria que aquest és el gol més propi de Messi, el gol que li hem vist fer milions de vegades. Rep a la frontal de l'àrea, busca el racó amb un xut potent a la dreta de la porteria de Zidane. Impossible pel porter d'Algèria. Per mi és el gol més messiànic i el que tanca una nit rodona per l'argentí, un hat-trick. No n'havia fet mai cap en un Mundial. I, com dèiem, el que serveix per empatar amb Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials. Com tu dius, sent Mbappé probablement el màxim golejador d'aquest Mundial, és possible que durant el Mundial aquesta classificació balli, però de moment Messi ja ha aconseguit empatar Klose i com a mínim per uns dies escriure el seu nom a la història dels Mundials, i continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes, no només les dels gols que us he explicat. És que és cert que camina molt més del que l'hem vist caminar sempre, perquè s'ha de regular molt, perquè ja no està per fer molts sprints i que necessita rebre en una posició molt pròxima a l'àrea. però amb 39 anys Messi continua demostrant que podria jugar, com dèieu abans, fins als 60, i si rep aquella zona de l'àrea concreta i té un segon per carregar la cama, és absolutament letal.
De seguida comentem l'exhibició de Messi amb el Gerard Tautet, l'Oriol Domènech, la Marta Corredera, però tinc en línia un dels argentins carismàtics de capçalera a casa nostra. És veritat que ell va defensar els colors de la selecció espanyola, però vaja, jo diria que podem dir que és argentí. Juan Antonio Pizzi, bona tarda.
¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo están?
Molt bé, i vos?
Bien, bien, acá, en Argentina.
Anava a començar per aquí. Tu has defensat els colors de la selecció espanyola, però m'imagino que en un Mundial vas amb Argentina, no?
No, y con los dos, con los dos. Yo no, lógicamente, sentimentalmente, no puedo renunciar a lo que siento, ¿no? Y de, tanto España como Argentina me dieron mucho en mi vida afectiva y profesionalmente, así que ojalá le vaya bien a los dos.
¿T'has emocionat molt amb l'actuació de Messi aquesta matinada?
La verdad que sí, porque bueno, recién comentaban ahí las dudas que generaba el hecho de que esté jugando en un fútbol por ahí no del nivel más alto, y sembraba dudas, no solamente él, sino de Paul lo mismo, y sin embargo los dos estuvieron a un nivel altísimo ante una selección que, si bien no es de las top, es muy buena selección. Y bueno, la verdad es que yo creo que ni los mejores pensamientos o sueños de cualquier argentino vislumbraban esto de que en el primer partido meta 3 goles.
Et fa la impressió que el fet d'haver guanyat a Qatar i haver-se tret la llosa de haig de guanyar un Mundial, haig de guanyar un Mundial, fa que Messi i també la selecció argentina puguin arribar a aquest Mundial, no dic que relaxats, però sí més alliberats?
Sí, sí, totalmente. Yo no utilizaría esa palabra relajado, sí, a lo mejor descomprimido. Uh-huh. Ustedes conocerán cómo es el hincha de fútbol argentino. Los medios de comunicación en Argentina son que ejercen mucha presión en todos los ámbitos. Y bueno, el hecho de haber ganado esa Copa Mundial liberó a todos, a los hinchas, al periodismo, a los jugadores, a todo el pueblo argentino, de una exigencia y una presión que antes era, ya pasaba a ser nociva para lo que uno pretendía o para lo que uno cree más o menos saludable, ¿no? Así que hubo en ese Mundial de Qatar, hubo un punto de inflexión que a partir de ahí todo lo que uno podía creer que era negativo empezó a ser positivo, y me refiero sobre todo al partido con México, el gol que mete Messi en el segundo tiempo, que le permite a Argentina clasificar a la siguiente ronda. Bueno, eso liberó a todos y a partir de ahí, bueno, el desenlace que vemos actualmente, ¿no?
Em va molt bé que estiguis a Argentina, Juan Antonio, per preguntar-te si precisament arran d'allò et fa la sensació que Messi ja ha arribat al nivell de divinitat que abans només corresponia a Maradona.
Sí, 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 están. Yo soy muy reacio a compararlos.
Sí,
no me gusta, no merecen ellos.
No t'ho preguntava tant a nivell teu personal, sinó a nivell popular, perquè vaja, jo tenia la sensació que fins ara hi havia un altar només per Maradona i que ara potser n'hi ha un altre al costat per Messi.
Sí, lo que pasa que depende de las generaciones que tomes, depende de la edad de la gente que quieras encuestar, ¿no? Mi generación y las más viejas que yo tenemos con Maradona un agradecimiento y una devoción que seguramente todos los chicos menores que nosotros tienen con exactamente igual con con Messi. Por eso me resulta muy difícil compararlo, porque son épocas diferentes, porque el fútbol a través de la difusión de los medios de comunicación que ha tenido ha cambiado muchísimo en estos últimos 30 años y no me parece ni necesario ni justo tener que compararlos a figuras mundiales, ¿no?
Doncs el Juan Antonio Pizzi, un argentí que va ser i és molt estimat encara a casa nostra, l'inoblidable Macanudo aquí a Catalunya Ràdio, comentant aquesta nova gesta de Leo Messi. Juan Antonio, moltíssimes gràcies, una abraçada i a gaudir del Mundial.
Muchísimas gracias, un saludo a todos tus oyentes y bueno, siempre guardo el mejor de los recuerdos de mi etapa en Barcelona, así que un abrazo muy grande a todos.
Nosaltres també. Gràcies, Juan Antonio. Doncs ja ho heu vist, Pizzi també emocionat com vosaltres. Què més es pot dir o què més es pot esperar de Messi? Perquè això que aquesta sensació que explicava la Sònia d'un cert escepticisme per veure quin seria el nivell de Messi, que jo diria que hem de veure com avança el Mundial, perquè no és que li tregui mèrit, però clar, això ho has de mantenir. No podem esperar cada dia que Messi foti 3 gols, perquè no ho fa cap altre jugador tampoc. Però realment és impressionant.
Bueno, la transcendència, perquè tampoc és un jugador que participi molt, tot i que hi va participar més. He vist un resum extens, no m'he llevat a la nit, però he vist un resum extens del partit i no és un jugador que participi constantment del joc, perquè camina molt, s'ubica bé, és molt intel·ligent en les zones on rebre, però cada vegada que té la pilota, el seu talent, la seva avançar-se, és que és impossible prendre la pilota, la punteta a l'últim moment, i fins i tot hi ha accions d'acceleració que jo l'he vist amb més espurna de la que m'imaginava.
T'haig de dir, Gerard, que respecte a Qatar he vist la selecció argentina sorprenentment més repenjada en Messi que a Qatar. És a dir, a Qatar Messi va tenir moments colossals i determinants, però és el primer partit, tothom pot millorar, però a mi a Qatar em va fer la sensació que Scaloni havia construït una molt bona coralitat perquè Messi ho acabés, i avui hi havia molts moments que deies d'acord, i a part de Messi, qui?
Sí, però, i acabo, és tan intel·ligent que els partits no se'l mengen, perquè evidentment quan rep i té el talent i l'acceleració per fer mal, i la definició, el carregar la cama ràpid, l'espurna aquesta que li he vist més, no recordo que té 39 anys,
sí.
És que és una passada aquest...
Tècnicament els farà de la setmana vinent, però...
Bueno, exactament, no?
És que ho anava a dir l'Oriol. Ho anava a dir l'Oriol i perquè no sigui ell el torracollons.
Jo hi ha hagut dies que he pensat en canviar el meu avatar de la xarxa X de Twitter, que és a Messi encarant-me, però veig que aquesta foto cada vegada té més valor, no? Per tant, l'hauré de deixar perpetuament. No, la volia canviar.
Si jo tingués una foto amb Messi jugant al futbol...
El que passa que la foto surt encarant-me i no se sap com es va acabar la jugada, per tant, aquí... No? Podeu imaginar com acaba, però...
Sí, ho sabem, però ara tampoc cal recordar-ho.
Jo al WhatsApp tinc una jugant contra Cruyff, en un partit de periodistes contra els veterans de Sitges, allà. I no me la trauré mai.
No, sí, però sí, jo que... Sí. Saps que a vegades... I avui a la nit...
No te l'has de treure mai.
Exactament, jo crec que no me la trauré mai, directament.
I faràs ben fet.
Ja
vaja, jo, si te la treus...
Probablement avui...
Si te la treus, serà renyat públicament.
No, jo crec que... Bueno,
pots canviar de colònia, però no la foto de Messi.
Messi no hi ha un Messi d'estiu i d'hivern. És un Messi infinit.
Marta.
Bé, jo coincideixo molt amb la Sònia, amb el que deia. Jo era una d'aquelles que estava expectant, i fins i tot un punt melancòlica, no?, de dir a veure què passa amb Messi, perquè, clar, no el tenim al focus ara mateix, i veiem highlights o veiem certes estones, però no veiem partits sencers, i era un moment de dir a veure com arriba. Però és que jo he vist el resum d'aquesta nit, i és això. Per mi, i és destacar la capacitat de reinventar-se que té, perquè és un jugador que, òbviament, van passant els anys, però ell sap gestionar-se, sap dosificar-se, sap col·locar-se en el lloc on toca, en el moment que toca, i per mi això és una cosa de les més difícils del futbol, perquè tu pots ser un golejador nat, com és Cristiano, potser, pots ser un velocista que quan se t'acaba la rapidesa ja no tens res a fer al futbol, però ell té la capacitat de reinventar-se i de saber dosificar aquests esforços per cada dia seguir sent el millor. A mi m'encanta, és que m'encanta la capacitat aquesta que té, i després, ho deia el Gerard, el veu ràpid. És un jugador que certes accions del partit se l'ha vist ràpid.
No té fons, però té espurna.
Sí, té espurna.
Té aquells 5 metres, 5-10 metres. No en té més.
És a dir, no li pots demanar que corri tot el partit, perquè no ho feia quan en tenia 30. Però sí que conserva espurna. Jo, algun partit que li havia vist amb l'Inter Miami, la veritat és que em va cridar l'atenció, però també us dic que una cosa és la MLS i una altra és un mundial.
Oriol.
Jo crec que l'interrogant que podíem tenir era perquè l'últim que havíem vist de Messi, a part després de les eleccions, era el Mundial de Clubs a l'Inter de Miami. Però que hi ha una gran diferència, que l'Inter de Miami està a any llum del futbol europeu i, en canvi, la selecció argentina, ell pot jugar a la MLS, però al costat té Rodri de Paul, que fa 4 dies que estava jugant al futbol europeu, i la resta són jugadorassos que competeixen a alt nivell al futbol europeu, per tant, està molt ben rodejat. No m'afegiré els elogis que han fet de Messi, la Marta, el Gerard i el Ricard al començament. Et responc a la teva pregunta. Jo no tinc cap mena de dubte que veurem el mateix Messi quan jugui contra Anglaterra, contra França, contra Alemanya. No et dic que marqui 3 gols com ha fet ahir, evidentment l'Argentina està molt per sobre d'Argèlia, però que el veurem al màxim nivell seguríssim, cap dubte.
Sí, davant de centrals més potents del cos a cos, jo el vull veure aquí també, però...
Sí, però ell no busca els centrals per l'Altaro, és tan hàbil
que, la punteta aquesta que mai que sembla que li vas a recuperar però no li prens, doncs encara la té.
Ara, és fascinant com passen els anys i encara els equips el deixen xutar des de la frontal de l'àrea. Bé, és millor tirar-li un autobús al damunt o el que sigui, vaja, jo, és una cosa que...
Avui hi ha una imatge que es veu quan repen el primer gol, hi ha un jugador d'Argelia que aixeca les mans perquè diu com pot rebre allà i al cap de 3 segons ja està dintre la pilota.
Va, que incorporem una veu més per analitzar aquest partit de l'Argentina i l'exhibició de Leo Messi. La quarta vam a traer, la nueve vam a llenar,
mozo mi locura, Argentina soc campeón. La firma.
La firma d'avui és un fitxatge del Tot Costa pel Mundial. De seguida reconeixereu el cognom. És un futbolista que juga al Charlotte Independence de la USL als Estats Units i respon al nom de Jon Vaquero. Hola, Jon, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com esteu?
I molt bé, i tu?
Tot tranquil per aquí. La veritat que disfrutant del Mundial i tot bé.
Vosaltres no heu parat de competició, em deies l'altre dia, eh?
No, nosaltres seguim jugant. Sí que és veritat que com el Mundial fa una mica de calor i els entrenaments són una mica més durs, però bueno, seguim jugant tot l'estiu.
Escolta'm, anem al tema. Què, Messi? Què et suggereix? Tu que ets més jove que nosaltres, que... Tu no sé si has assegurat, per dir-ho així, tota la carrera de Leo Messi per una qüestió d'edat o has arribat més al tram final, potser?
No, jo crec que he disfrutat des del principi. Home, jo recordo quan va començar el Barça d'anar a l'estadi i haver gaudit de moltes nits al Camp Nou. I bueno, ara la veritat és que se'l mira des d'una altra perspectiva. També tinc la sort d'aquí d'estar aquí als Estats Units i encara veig tots els partits que puc de l'Inter de Miami. I bueno, jo crec que una mica el titular és el hat-trick de Messi. Però bueno, jo crec que la notícia és que Argentina torna a semblar un equip campió i que quan Messi juga i l'estructura d'Scaloni funciona, jo crec que torna a ser una de les favorites del Mundial.
Sí, a tu t'ha agradat, l'Argentina com a col·lectiu?
Sí, jo crec que molta gent potser diu, bueno, Argèlia, tal, i els equips africans són durs, i jo crec que ahir el partit d'Argentina és un partit molt, molt seriós, i bueno, torna a aparèixer Messi, que no crec que a ningú li sorprengui que faci 3 gols, perquè aquesta qualitat que com estàveu parlant una mica de la... De que sí que és veritat que sembla que Argentina té una mica més de Messi dependència que a Qatar, perquè no hi ha potser uns jugadors com podia estar Di Maria abans, jugadors de banda que facin una mica més de diferència, però bueno, jo vaig veure Argentina molt bé, i l'altre tema que jo crec que també és molt important per Messi, no, és que ell porta ja 3 anys aquí als Estats Units, coneix els estadis, coneix els viatges, i es sent molt còmode. Jo crec que si el torneig hagués sigut a un altre lloc, potser seria una mica diferent, no? I jo crec que ara les altres seleccions, els altres jugadors s'han d'adaptar a lo que és Estats Units, Mèxic, Canadà, a nivell de viatges, d'hotels, d'estadis, i a ell, pues, jo crec que ell està molt còmode.
Ara deies això de Messi com a ja ha acomodat als Estats Units i que segueixes els partits de l'Inter Miami, potser pot resoldre la incògnita que plantejava la Sònia i que crec que la tenim tots. Si t'ha semblat que Messi ha pujat una marxa més o més o menys és la versió que es veu a la MLS?
Home, jo crec que ahir li vaig veure molt motivat. També en accions defensives que normalment no pressiona i tal, sí que és veritat que segueix caminant, està sempre on ha d'estar quan l'equip guanya la pilota, però sí que és veritat que potser s'ha estat dosificant una miqueta per arribar al 100% al Mundial i bueno, ara la incògnita que també estava parlant és a veure si pot aguantar no només el nivell, però el ritme 2, 3, 4, 5, 6 partits.
Això només ens ho dirà el pas dels dies i de les jornades de Mundial. Jo n'acabo amb tu. Tu ets davanter centre. Qui et fa més la peça? Aquí, evidentment, no t'incloc Messi, que Messi és un jugador universal, no pas un davanter centre. Haaland, Mbappé, Kane, que debuta avui. Quin t'agrada més?
A mi, personalment, per estil de joc, m'agrada Kane, perquè li agrada baixar a mig camp, jugar de cara, uns passes verticals, i potser Mbappé i Haaland són més golejadors d'àrea, de ficar gols. Avui també estava llegint que Kane sonava pel Barça i per mi seria un perfil perfecte per lo que podria el Barça, o com podria ser també un jugador que és Lautaro Martínez, que ahir també, pues, per mi, juga espectacularment per l'equip.
Molt bé, doncs aquesta és l'anàlisi del Jon Vaquero en el seu debut aquí al Tot Costa. Jon, moltíssimes gràcies i anem parlant durant el Mundial.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs hem parlat de davanters des de totes les òptiques.
Jo, per el tema Messi, l'acabes? Per l'esqueleta, dic.
Sí.
Ho dic perquè vull fer una precisió que no l'hem dit i crec que és important. Hem parlat de talent, de tot, d'acceleració, etcètera, d'espurna, però la gana, o sigui, la gana de seguir marcant, de seguir sent el millor. Ell va verbalitzar que estava veient la sèrie de Rafa Nadal, no? La vaig començar fa un parell de dies i la veritat és que és bona. Però aquesta gana, això ja el situa a nivells de, jo crec, de Jordan, de Federer, probablement, de Tiger Woods, d'aquests grans, grans esportistes de la història.
Com a fa...
De fet, en sensació, en això que comentes, ell el que va dir és que estava veient la sèrie de Rafa Nadal i que se sentia molt identificat, que considerava que li passava una mica el mateix, aquesta ambició durant tants anys, fins i tot jo relaciono els problemes físics, que és evident que ell no n'ha tingut des de tan jove com Nadal, però la sensació de que ell, ara ja fa uns anys, doncs que evidentment ha de notar molèsties, el físic no li arriba com li arribava, i ell, tot i així, vol continuar i continuar fins que el cos pugui.
Sí, és evident que si no tens aquesta ambició, amb 38 implacable. Anys i implacable. Tot el palmarès i els calés que té Messi, estaria estirat a la platja i no corrent per aquests camps de Déu.
I un punt més, a nivell físic, el fet de jugar a la MLS, que la gent ho pot veure com algo negatiu, a nivell físic és molt positiu, perquè el futbol europeu, tots els jugadors que arriben al Mundial arriben de 10 mesos de molta tralla i molts arriben fosos.
Clar, no, Messi
ell
està...
ha fet per temporada de gener i febrer.
Messi està a l'inici de temporada.
Més 3 mesos de competició.
Ja està en el millor moment ara.
Sí. Bé, en això Messi està replicant Qatar, que tots vam dir Qatar, com que és el desembre, els jugadors no estan tan trinxats, doncs Messi porta dos Mundials així. En fi, que Messi ens ha omplert de joia aquesta matinada i bona part de l'inici del programa d'avui. Ara, però, toca mullar-se. Dos gols d'Mbappé, dos de Haaland, tres de Messi. Veurem els que fa Kane. Qui creieu que serà el màxim golejador del Mundial?
Jo a la porra de la ràdio vaig posar Mbappé.
Molt bé.
Però clar, després d'aquests tres gols, tenint en compte que a Messi li queda Jordània, tinc més dubtes.
Jo avui estic del símptoma... el síndrome Messi. Va, aniré a Messi, que ja seria història ja... Més història de la que seria. Doncs,
m'agrada el Gerard, m'agrada, però jo, per no donar-li Mbappé i donar una miqueta de joc, Harry Kane.
Molt bé. A veure...
Ganes de veure-la avui a les 9.
Sí.
És
veritat
que surt en desavantatge perquè encara no l'hem vist competir, però hemos venido a jugar. Sonia Oleart, què creu la nostra audiència?
Doncs mira, Messi 46%, Mbappé 32%,
Haaland 14% i Kane 8%. Per tant, Messi és, pels nostres oients, el jugador que acabarà sent el màxim golejador d'aquest Mundial. L'Àlex diu, amb el cor Messi, però amb el cap crec que serà Mbappé. El Damià diu, si Argentina va passant eliminatòries, no tinc cap mena de dubte que serà per l'eficàcia golejadora de Messi. Per tant, si tan sols Argentina és a quarts de final, això significarà que Leo segur és el màxim golejador d'aquest torneig i de la història mundialística per anys. El Sam diu, serà Messi, ja ho veureu. L'Alfonso diu, Haaland, no, perquè la seva selecció caurà eliminada aviat, i dels altres tres jugadors crec que la cosa estarà entre Messi i Mbappé, però per potenciar l'ofensiu de la seva selecció possiblement faci més gols Mbappé. I la Joana diu, sempre Messi, el problema serà que no puguin anar passant rondes.
Doncs Messi guanya prou clarament l'enquesta. Jo insisteixo, estimem més Messi que Mbappé, evidentment, però Mbappé porta 14 gols en 15 partits de Mundial, que sí, que juga a França i tenen una davantera, que ta-ta-ta, però 14 gols en 15 partits de Mundial és una autèntica cafrada, una animalada, i evidentment per una qüestió d'edat acabarà sent el màxim golejador de la història dels Mundials. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Una pausa i enfoquem un altre dels grans partits d'aquesta nit. Dai, dai, we go, dale, dale,
let's go. El Mundial, al tot costa.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Energia per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
a Catalunya Ràdio. Postdates.
És a la sang que demano uns ulls nous. De La germana, l'estrangera, de Maria Mercè Marçal.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10 minuts i les 10. Tenim en joc el partit. Sònia, cobra la jornada d'aquest dimecres al Mundial entre Portugal i el Congo.
Sí, es manté la victòria provisional de Portugal per 1-0 davant el Congo, quan és a punt d'arribar aquest partit al descans. I deixa'm dir que hi ha moltes esperances posades en aquesta Portugal perquè té molt de talent al mig del camp, però de moment, més enllà del gol, poca sí, cosa rescatable d'aquesta primera part.
De moment, fluixeta. Ara es deu...
El gol de Joao Neves, per ser, a centrada Pedro Neto.
Ah, doncs mira, l'havia confós sí. amb Nuno Mendes, l'extrem del Chelsea, que sumen la primera assistència en el Mundial. A les 10, Anglaterra-Croàcia. Sens dubte el gran partit de la jornada, entre altres coses perquè debuta Anglaterra, que fa de mal dir si serà o no una de les favorites, o si és o no una de les favorites, posar-hi resposta, per trobar-hi resposta, un clàssic del Tot Costa. Senyor Bruno Saltó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Tot bé, de vacances.
Així m'agrada. El Bruno, com sabeu, s'ha incorporat aquesta temporada a l'estaf tècnic com a tècnic assistent del Tottenham. Afortunadament van acabar mantenint la categoria a la Premier i ara gaudeix d'aquestes vacances, però m'imagino que pendent del Mundial, Bruno, i d'aquest debut d'Anglaterra.
Sí, per suposat, pendent, doncs al final també tenim algun jugador i la veritat és que seguim tots els jugadors que tenim en diferents seleccions i intentant disfrutar-ho.
Escolta, tenim dubtes, més o menys, aquí hem convingut que França, Espanya, Portugal són clares candidates. Amb Anglaterra, a quin grau l'hem de posar per tu?
Jo crec que estan possiblement un grau per sota de la resta d'aquests que acabes de mencionar. El que passa que és, bueno, aquesta vegada el seleccionador ha pres una decisió important, que és no només acumular els millors jugadors, sinó crec que intentar complementar els jugadors que té, i ha pres decisions difícils de deixar jugadors importants a fora. I possiblement ara mateix... Jo no veig aquesta eufòria que sempre hi ha hagut a cada competició, o cada Mundial o Eurocopa. No puc veure aquesta pues, bueno, eufòria que sempre hi ha hagut, que sempre diuen que it's coming home. Mm-hmm. Llavors, no sé si estan una mica més reservats, i això vol dir que, pues, bueno, que l'equip tindrà la capacitat de poder funcionar millor. Per el que es diu, hi ha molt bon ambient dins del vestidor, els jugadors tenen molt clars. Per exemple, Thomas Tuchel va sortir dient que Ivan Toni, quan va parlar amb ell, li va deixar claríssim el rol i va acceptar-lo. I imagino que hi haurà altres jugadors que han acceptat el rol dins de l'equip, i és superimportant, no? Sobretot en competicions tan curtes.
Per tu, que els veus molt més de prop que nosaltres, té sentit això que ha fet Tuchel, que, per exemple, ha deixat fora Maguire? A mi és un central que em sembla horripilant, però que és un habitual a la selecció anglesa. Palmer, Foden, vaja, ha deixat, com deia el Bruno, grans noms. Té sentit això que ha fet Tuchel?
La pregunta que... La veritat és que és complicada de contestar. Jo crec que sí que té sentit. Jo crec que té sentit, perquè al final tu, quan formes un equip, no és només qüestió de ficar els millors jugadors, sinó els jugadors que es complementen entre ells, no? Qui ajuda aquí. Llavors jo crec que ha ficat jugadors que a nivell de comunicació porten temps treballant junts, altres jugadors que, doncs, bueno, que possiblement, com Harry Maguire, però possiblement no hagués acceptat el rol que li demanava el seleccionador. Bueno, crec que entenc la postura. Thomas Tuchel ha sigut un entrenador entrenador molt meticulós, que ha sortit moltíssim, no? La gent preguntant-li per ser jugadors per què no, per què sí, i sempre té respostes molt llargues, que ha treballat moltíssim. Jo crec que hi ha molta feina darrere, i crec que possiblement estiguin en la millor posició, no?, per poder fer alguna cosa important.
Doncs el Bruno Saltó, que veu un paper o una actuació important d'Anglaterra, però que de moment la situa un graonet per sota de les que veiem com a grans favorites. Bruno, et pregunto de manera gairebé telegràfica per dos noms. El primer, el de Marco Corella, que ha fitxat pel Madrid i amb qui tu has coincidit al Brighton i el Chelsea. Entenc que consideres que el Madrid ha fet una bona incorporació,
Ha fet una molt bona incorporació. Bueno, és un jugador que físicament té la capacitat de poder marcar, defensar espais grans, i amb el Real Madrid ja sabem que això és fonamental, no? Llavors crec que pot aportar moltíssim a l'equip.
Ofensivament, que és segurament la part on no dic que no sigui ofensiu, però en l'última decisió segurament és la part millorable del joc de Cucurella.
Bueno, jo crec que línia...
Ai, estem tenint dificultats amb el so del Bruno Saltó, se'ns ha tallat la comunicació.
Mentre recuperem el Bruno, deixa'm dir que acaba d'empatar el Congo contra Portugal, just abans d'arribar al descans. Ara ja el partit és al descans. Una rematada de cap de Bissa a l'àrea petita, pràcticament, molt sol, en una centrada per la dreta del Congo. Ja ho dèiem, que Portugal tampoc no havia ensenyat gaire més enllà del gol. Doncs mira, el Congo, que tampoc és que hagués amenaçat gaire, però s'havia acostat a la porteria de Portugal, i ara mateix destrossant porres el Congo. Portugal 1, Congo 1, al descans d'aquest partit.
A veure, crec que hem recuperat el Bruno. Ets per aquí, Bruno?
Sí, estic aquí.
Va, vaig ràpid, que a més el Bruno té pressa. Et volia acabar preguntant-te per Anthony Gordon, el fitxatge del Barça, que evidentment el tens molt vist. Què, també bon fitxatge?
A mi em sembla un molt bon fitxatge per les característiques que té, no? És un jugador que pot donar... les seves qualitats són, com t'he dit, diferents a les que... I a la Lliga Espanyola especialment pot explotar aquests espais... en transicions, a l'esquena de la defensa. A part, és un jugador que té una capacitat de treball enorme, ve d'un equip on el físic és fonamental, l'únic, com sempre, jugadors anglesos, jugadors que venen al Barça, combinació, que sí que és veritat que Hansi Flick possiblement es fa una mica menys i és una mica més vertical, però a l'hora d'adaptar-te serà on tindrà més problemes.
Doncs veurem si Anthony Gordon és capaç de superar els problemes d'adaptació, el perfil futbolístic encaixa. Cert, Bruno, abraçada forta, gràcies i a gaudir de les vacances.
Moltes gràcies, una abraçada forta.
I d'Anglaterra cap a Balaguer. Passo pel bar Tito de Balaguer, on crec que està reunida bona part de la família Martínez, la família de Robert Martínez, el seleccionador català de Portugal. Diria que tinc en línies la seva germana, l'Antonieta. Hola, Antonieta, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Sou molta colla o què?
Doncs sí, Déu-n'hi-do. Tenim el bar bastant atapeït d'ambient, sí. Tenim gent.
Amics del Robert, però també familiars, com tu mateixa, que...
Exacte. Ens hem reunit família i amics per donar-li i enviar-li energia positiva.
Anava tot bé, però una mica de gerra d'aigua freda,
Sí, això ens ha enredat. A més, ja passaven els 4 minuts. Aquest ja ens ha sobrat, Però, bueno, és així.
Bé, optimisme, suposo, no?
I tant que sí. Això no... Hem de mirar que tot s'arreglarà. Hem de guanyar avui.
Escolta, el Robert, abans de marxar, què us va deixar dit? Que va guanyar el Mundial o quina perspectiva té?
No, ell, com sempre, ell va gaudir, ell va fer la feina el millor que pot, i... si el pot guanyar, doncs millor, però el que va és és a gaudir i a fer gaudir, si és possible, a tots els espectadors.
Molt bé, doncs aquest és l'estat d'ànim. Al bar de Balaguer on s'han reunit família i amics de Robert Martínez, que és l'únic seleccionador català que tenim en aquest Mundial, i evidentment li desitgem el millor. Antonieta, gràcies, a gaudir del partit i si pot ser de la victòria de Portugal.
Exacte, exacte, i gràcies a vosaltres per estar al nostre costat. Vinga, que vagi molt bé.
Fins ara, l'Antonieta. Hem passat pel bar de Balaguer. De tot el que hem comentat en els últims minuts, de l'Anglaterra que ens dibuixava Bruno Saltó, la coincidiu amb ell, que està un graonet per sota de...
Pot ser, pot ser. A mi m'agraden els entrenadors valents que fan aquest tipus de decisions, de deixar noms i que prioritzen intentar formar un col·lectiu, un grup amb aquestes competicions, amb aquests tornejos. Veurem com li surt, evidentment els resultats marcaran la decisió, però bé, malicients avui, el de Kane sobretot, Gordon, veure com està Bellingham.
S'ha de tenir molta personalitat i ser molt valent per fer aquesta llista.
Sí. S'ha carregat noms.
Cole Palmer, per exemple.
Palmer i Foden, també.
Però bueno, Foden aquest any no està gaire bé, no. Podria tenir una